Bona tarda, són les 7. És dilluns 23 de maig de 2011 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. I el cap de setmana, com sempre, ens deixa llums i ombres. La cara, sens dubte, per al bàsquet Sitges, que ja és a semifinals de les fases d'ascens a Lliga EVA. Dissabte, partidàs i millor ambient al pavelló de Pinsbens per guanyar de 25, sí, sí, de 25, només havia de guanyar de més de 5 i ho ha fet de 25 a l'Associació Esportiva Minguella de Badalona. 89 a 64 va ser el resultat final. En fi, que només queda un pas, un rival, el Sant Josep de Badalona. Evidentment que farem referència a aquest partit que va jugar en el bàsquet Sitges el passat dissabte aquí al pavelló de Pinsbens i algunes declaracions, les del jugador Dani Carreter i, evidentment, les d'un molt satisfet Edu Piñero. I en futbol, la creu, la Unió Esportiva Sitges, que definitivament per categoria. Dissabte, un trist final a Aiguadols, 0-5 amb el Sant Mauro i els de Manuel Rodríguez, que s'acomiaden, com dèiem, a manca d'una jornada de la primera territorial. Per tant, ja és segur que el Sitges jugarà l'any que ve a tercera catalana. I ahir a la tarda el Sorense, ho hem de dir així de clar, va donar la cara al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, on va perdre per 3-1 jugant bona part del maig amb inferioritat numèrica. I molta atenció perquè els vilafranquins agafen el liderat a la penúltima jornada i són més a prop, una miqueta més a prop del títol després que l'Òdena punxés a cara seva amb les Roquetes. El Sobrense també protagonista a la part final del programa perquè conversarem amb Manu Julián, el seu president, que ens farà balanç ja de la temporada i, evidentment, algunes qüestions del futur.
Temps de descompte amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte d'avui dilluns 23 de maig, que els estarà acompanyant, com sempre, fins les 9.
A la web de Rodalies també hi són els trens regionals.
Què hi trobem, al web?
Tots els itineraris.
Els horaris.
Les tarifes.
I l'estat del servei de trens regionals. Ens sabríeu posar algun exemple?
Esclar, podeu saber l'horari exacte del vostre tren. O també les combinacions de trens i horaris per anar d'un punt a un altre.
I per a qualsevol dubte, entreu a gencat.cat.
A la meva ciutat hi ha escombriaires.
I gent que utilitza les papereres.
Hi ha biblioteques.
Amb bibliotecàries.
I amb lectors.
Gent que ha nascut aquí.
I gent que ha vingut de fora.
I tots junts fem un bon equip.
Col·labora amb el teu ajuntament.
Diputació de Barcelona.
Xarxa de municipis.
Més a prop.
Estem caminant endavant.
Més a prop.
Vinga, va, comença la xalana.
Viu els castells de més a prop, amb la colla jove de Castellers de Sitges.
Així, vinga, les mans per davant, les mans per davant.
Assajos dimarts a partir de les 8 del vespre i divendres a partir de les 9 al Palau del Rei Moro. Colla jove de Castellers de Sitges. Bona pinya, bons castells. La jove a internet, www.jovedesitges.org.
Més rapideta, més rapideta, vinga.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
This
una setmana més amb el Commotion dels Toni Manero, de la Fundació Toni Manero. Arrenquem aquest temps de descompte. Avui és dilluns, és 23 de maig de 2011. Venim d'un cap de setmana de molta feina, perquè entre l'esport i les seleccions, déu-n'hi-do, la tipada. Però en qualsevol cas, bé, ens trobem ja a la part final de la temporada, una part final que ens deixa, com gairebé sempre, i ho dèiem tot just en començar el programa d'aquest vespre, alegries i tristeses. L'alegria, sens dubte, ens la va donar el bàsquet Sitges el passat dissabte aquí al pavelló de Pinsbens. Un gran resultat i un millor ambient, un fantàstic ambient el que hi havia dissabte al pavelló per gaudir de l'espectacle d'aquest equip, que és més a prop, una miqueta més a prop, queda un pas, queda un rival, queda poder superar el Sant Josep de Badalona per ser ja definitivament equip de Lliga EVA. Saben que ara es disputaran les semifinals i que els dos equips que arribin a la final seran ja equips de Lliga EVA. En el pitjor dels casos, si el Sitges no aconseguís superar aquesta semifinal, tindria una nova oportunitat, perquè en el partit per al tercer i quart lloc, el tercer classificat, en aquest cas l'equip que superés aquest partit de consolació, també aconseguiria pujar a Lliga EVA. És, sens dubte, com dèiem, la gran alegria d'un cap de setmana que ens deixa també les ombres del descens. Evidentment, el descens ja més o menys cantat de la Unió Esportiva Sitges, que dissabte perdia en 0-5 amb el Sant Mauro. Com és el futbol, de capritxós, l'equip que venia de fer un fantàstic resultat a Cervelló, en 0-5, i va al Sant Mauro i li fa 5 aigua dolça al Sitges. Un Sitges que, amb els 3 punts que va perdre dissabte, n'ha perdut un total de 32. És una xifra demolidora que demostra i posa de manifest les mancances que ha tingut el Sitges aquest any al municipal d'Aiguadols. I el Sobrense, que bé, ja no es juga absolutament res en aquest tram final de temporada, però com a mínim va donar la cara al camp de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca. El conjunt vilafranquí va guanyar 3-1. No va jugar un bon partit el conjunt de Pep Atzerà, però en qualsevol cas el Vilafranca ja és més a prop que no pas l'Òdena per ser campió. Com són les coses, L'Òdena, que ha anat pràcticament tota la temporada de líder, va punxar dissabte a la tarda amb les Roquetes, 2-2 a cara seva, i la Fundació no va desaprofitar amb aquest regal en forma de liderat que va aconseguir, com dèiem ahir, després de superar amb la Sobrense. Són algunes de les qüestions destacades d'aquest cap de setmana esportiu. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
L'alegria, sens dubte, el bàsquet.
Sí, el bàsquet.
Vas estar dissabte al pavelló i bé, va ser testimoni en primera persona del gran partit que va fer el conjunt d'Edu Piñero. Una victòria de 25 que es va fonamentar sobretot amb el primer quart. És un primer quart que ho diu tot, 38.
Sí, jo penso que va estar la clau del partit. De fet, el primer quart va decidir i molt. Va sortir molt endollat a l'equip i això ràpidament es va notar al marcador. Entrava tot el que llançaven entrava, i en canvi doncs al Minguella no l'entrava res, i fins i tot això li va fer molt mal amb ells en l'aspecte ja personal,
emocional,
perquè protestava molt entre ells, n'hi havia discrepància entre ells, i això ja en el primer quart doncs marcava el que al final va ser el partit. Però de tota manera, jo penso que el Minguella es va trobar amb un Sitges que no esperava, molt superior, però molt superior, i doncs en cap moment va poder. Potser se va costar una miqueta més en el tercer quart, ja la desesperada, però quan el Sitges va començar a llançar una altra vegada, doncs en 3 triples doncs va posar les coses al seu lloc, i el Sitges va demostrar molt més equip que el Minguella en aquest partit, que estava en un gran moment, els seus jugadors tots van complir molt bé, en defensa molt bé, potser li va faltar una miqueta més en defensa, i tot això, déu-n'hi-do com va estar l'equip en defensa, i en atac va ser impressionant, no? Tot el que llançaven entrava, i quan feia falta doncs n'hi havia tibles a manta.
A manta. Parlaves al final amb l'Edu, l'Edu Piñero, i m'he quedat, ho escoltaran, quan el Toni li pregunta, tu esperaves això, aquesta victòria de 25, i l'Edu deia, sí.
Sí, molt convençut.
És tal la confiança que té l'entrenador amb els seus jugadors. Podríem tenir petits dubtes, no? Ho dèiem la setmana passada, la derrota que va patir l'equip de 5 a la pista del Minguella podia generar algun dubte, bàsicament pel que ens deia el Pau, també el Pau Simó, el president, ara fa tot just també una setmana, no? Perquè l'equip últimament doncs sembla que havia baixat una miqueta la tensió després d'acabar la fase prèvia, de Copa, i bé, semblava que potser no estava amb la suficient tensió per afrontar amb aquestes fases de descens, però el dissabte ja doncs va quedar totalment demostrat que que l'equip ja és més a prop,
sí, sí.
Que queda un pas.
Sí, sí, li queda un pas. Eh? A més, jo me vaig adonar, doncs, em vaig adonar que l'Edo havia estudiat molt bé el Minguella, que coneixia perfectament el Minguella, la manera de jugar a Minguella, perquè el Minguella va fallar molt en defensa. Va obrir molt bé pels espais als Sitges i doncs, va tenir, sobretot en el seu pivot, una peça molt fonamental en atac. Més en atac que potser en defensa.
Hi ha una cosa, ara ho deies, Toni, quan parlaves d'estudiar el rival. Evidentment que els Sitges, i l'Edu sempre ho ha dit, tenim un equip amb moltíssima qualitat. Si a aquest equip li sumes la intensitat, no hi ha qui ens pari. Però, clar, aquí hi ha la qüestió de l'scouting, la feina que hi ha al darrere del cos tècnic, que ha estudiat també, que cada setmana s'ha encarregat d'estudiar el rival, i això és molt important.
Però molt. Molt important, molt important. I és molt important de cara a aquest proper partit també, perquè l'Edu coneix molt bé el Sant Josep i fins i tot molts jugadors que estan jugant actualment amb el Bàsquet Sitges coneixen molt bé aquest equip, com treballa en defensa i com treballa en atac.
Hi ha un precedent, un últim precedent, vaja, que és de pretemporada. Ens ho recordava el Pau Simó. El Sitges i el Sant Josep es van enfrontar amb aquesta pretemporada. Va guanyar, em sembla, el Sant Josep de molt poquet, em sembla de 3 o 4 punts. Sabem que ahir l'Edu Piñero va anar a la pista del Sant Josep per veure si el Sant Josep doncs, estava pràcticament convençut que sí, el proper rival. Al final, doncs, el conjunt de Badalona va tornar a guanyar de 20 punts, 65 a 45 a Lluïsos de Gràcia, i bé, es confirma ja de totes que el conjunt badaloní serà el proper rival del Sitges. Molt bé l'equip i molt bé l'afició.
Molt bé l'afició, molt bé l'afició. Molt bé també per part de l'organització de que organitzava aquesta afició, per part de la junta directiva, molt bé per part de la base del Bàsquet Sitges i del femení. Mm-hmm. Tots estaven arropant a l'equip i doncs estaven tots dintre de la pista, a l'espai de la pista on pot estar la gent, i van deixar totes les grades doncs, per al públic, per la gent doncs, que va venir de fora de Sitges, i això, molta gent de Sitges, estava ple de gom a gom, una gran festa, a més, una festa molt esportiva, perquè sembla mentira, doncs l'equip estava arrasant de la manera que estava arrasant, i doncs el públic molt esportiu, en tot moment animant a uns i a l'altres, els de Badalona, els de Badalona, i els de Sitges a Sitges, no? I molt bé, vull dir, me va agradar molt l'ambient, un ambient molt, molt esportiu, i doncs això va acompanyar molt bé en una tarda, jo diria, magistral del Bàsquet Sitges. Ja ha estat tota la temporada, però ara està posant ja la guindeta, no?
Sí,
el pastís.
La cirereta, falta la cirereta, que és poder derrotar el Sant Josep.
I a veure el Sant Josep, però de tota manera me va agradar molt l'afició, me va agradar molt l'organització, molt bé portat, molt bé tot, i realment, doncs, faltava la victòria, i la victòria va ser d'aquelles que fan història.
De 25, 89 a 64, repetim, aquest va ser el resultat. Queda ara poder superar una nova eliminatòria, les semis amb el Sant Josep, repetim una vegada més, i els dos equips que arribin a la gran final ja seran equips de Lliga EVA. Quedarà saber qui és el campió absolut de Copa Catalunya, per així dir-ho. Però bé, ja tenim el quadre, com aquell que diu, muntat. S'han classificat per aquestes semifinals el Viladecans, que va tornar a guanyar 71-84 a la pista del Montgat, el Collblanc La Torrassa, que va guanyar 81-76 al Santa Coloma, el Sant Josep, que, com dèiem, va tornar a pallissar el Lluïsos 65-45, i evidentment el Bàsquet Sitges. Per tant, les semifinals queden de la següent manera: Club Bàsquet Viladecans, Collblanc La Torrassa i Sant Josep Bàsquet Sitges. En parlarem, evidentment, en l'apartat poliesportiu del temps de descompte d'aquest vespre. Altres bones notícies que ens deixen aquest cap de setmana ens venen del món del rugby, perquè el juvenil del Rugby Club Sitges ja s'ha classificat també per jugar les semifinals del Campionat d'Espanya. Ahir van jugar a Reus davant el Futbol Club Barcelona, i el conjunt juvenil del Sitges va guanyar 35-13. Per què van jugar a Reus? Bé, bàsicament per una qüestió del tema de la gespa del Camp de Santa Bàrbara. Es veu que al Barça això no li va agradar massa, va fer com una mena de reclamació a la federació, però en qualsevol cas això tampoc li va servir per guanyar el partit, perquè repetim que el juvenil del Rugby Club Sitges ja és a semifinals del Campionat d'Espanya de rugby. I el cadet A? El cadet del Rugby Club Sitges, que també s'ha classificat en aquest cas per disputar la final de la Copa Catalana. Ahir, en partit de semifinals, va guanyar el Castelldefels per 17-12. Són dues també fantàstiques notícies del món de l'esport, particularment del Rugby Club Sitges.
Una altra bona notícia que puc donar, que és a l'equip de futbol sala de Les Botigues, doncs de l'agrupació esportiva de Les Botigues, doncs aconseguia aquesta setmana, després de guanyar la seva pista, l'ascens a la primera catalana. Aquest equip estava a la segona catalana aquest any, doncs ha anat segon gairebé tot el campionat i al final ha aconseguit quedar segon, i això li ha donat dret a jugar a la propera temporada a la primera catalana del futbol sala català.
Doncs fantàstic, felicitats també per la secció de futbol sala de l'agrupació esportiva de Les Botigues de Sitges. En parlàvem fa uns mesos amb el seu president, amb el Faustino Villamarín, i bé, parlàvem precisament també d'aquesta opció que té, o que tenia aleshores, l'equip de futbol sala, que, com ens ha recordat molt bé el Toni, ja ha aconseguit aquest ascens de categoria. I en futbol, el Sitges i Esvall.
Sí, a veure, ha estat la crònica d'un amor anunciada al llarg de tota la temporada.
Anàvem apurant allò al màxim, i els números ja és que no quadren, perquè la derrota 0-5 el dissabte amb el Sant Mauro, combinada amb el punt que li faltava a l'Espluguenc, que el va aconseguir amb el seu partit amb la Múnia, i a sobre el Barberà Andalusia va guanyar el camp del Sant Joan d'Espí per 1-2, per tant, el Sitges ja sap que la temporada que ve, Toni, jugarà la tercera catalana.
Sí.
I quina tercera catalana?
Sí, quina tercera catalana. Podrem tenir dos equips.
Això és allò de la balança, eh? Estem tristos perquè el Sitges ha perdut categoria, però també contents perquè tindrem una tercera catalana la temporada que ve molt maca,
sí.
Molt guapa.
Sí, tindrem molts equips de la comarca, n'hi haurà molt derbi, a més, sempre és bo donar un pas enrere si després dones tres endavant. Potser aquest és l'objectiu i potser és el millor que li pot passar als Sitges.
Ara el Sitges ja està baix, vull dir,
sí,
ara està baix.
Ara ja no.
Sí, per tant, anem a intentar el que deia el Manel ara fa una setmana, no? Anem a intentar, doncs, que les coses comencin a sortir una mica bé, mantenint el bloc, reforçant l'equip com cal, fent les coses bé, i a partir d'aquí, doncs, anirem a poc a poc. Si no pugem la que ve, pujarem d'aquí dos. En fi, urgències no n'hem de tenir cap ni una.
No.
Cap ni una.
No, treballar sobretot la gent de la casa, la gent de la base, treballar molt el futbol comarcal, perquè és el futur, i doncs anar pas a pas, no? El Sitges doncs, ha perdut en dos anys en dos categories, ara té que... Primer, muntar un bon projecte, com ho deia el mateix Manel, treballar sobretot aquest projecte de gent jove i mirar de cara al futur. El futur és la base, el futur són els jugadors de casa, i amb jugadors de casa la prova la tens amb el Sobrense. El Sobrense sempre ha mantingut una filosofia, treballar amb gent de la casa, perquè realment la filosofia del Sobrense és no pagar ningú. Doncs com no pagar ningú, se tenia que d'alguna manera nutrir de jugadors de la casa. El projecte del Sorensen sempre ha estat la segona territorial i primera, mai ha anat a la tercera, a la categoria que abans estava, ha donat un pas endavant, i el projecte a seguir per part de la Unió Esportiva Sitges és el mateix: treballar la gent de la casa, continuar la filosofia aquesta, i jo penso que si se va treballant pas a pas, al final s'aconseguirà arribar al camí.
Per què el Sitges ha perdut categoria? Es poden preguntar. Doncs, entre d'altres, hi ha una dada que és demolidora. El Sitges ha perdut 32 punts a casa, comptant els 3 que va perdre dissabte aquí amb el Sant Mauro. 32 punts, això són gairebé 10 partits perduts.
Sí.
Són 10 partits perduts i alguna coseta més, però en qualsevol cas, 32 punts.
Ah, és molt.
Clar, ens deia el Manel, no pot ser. Un equip que perd 32 punts ha de perdre categoria.
Sí, és evident.
I això és el que li ha passat als Sitges, entre d'altres coses.
És evident.
Un equip que tampoc ha tingut experiència, no ha sabut gestionar segons quines situacions, quins moments dels partits, que ha tingut la desgràcia de les lesions, que ha tingut també la desgràcia de les sancions, en fi, tot això ho posa en el sac i surt, doncs, el que surt.
Sí, a més, és una manera o és una forma per anar estudiant, doncs, que alguna cosa passa, no? Aquí estem treballant en un camp molt petit, com és el municipal d'Aiguador. Si sobre treballes a mig camp, realment no pots treballar com tens que fer-lo, els espais, els moviments i tot això, i això ho nota molt els Sitges. El Sitges ha tingut molta dificultat. De fet, la primera volta, tu has dit la xifra, però és que realment la primera volta, la segona volta, el Sitges tan sol ha guanyat un partit a casa.
Sí, sí. I curiosament,
el dia del Cubelles.
El primer partit de la segona volta.
I el primer de la segona volta.
Sí.
Doncs, clar,
això fa molts mesos, va ser el mes de gener.
Clar, què passa? Que clar, si tan sol guanya és un partit a casa, per molt que facis fora, doncs clar, tot se va en orri. No pots aguantar la categoria, que és el que l'ha passat a aquest Sitges.
Tants punts a casa com a fora, 16.
Això és, és per estudiar-lo i per estudiar si és convenient entrenar en tot el camp, si buscar fórmules perquè els Sitges i els Oberens entrenin tot el camp, que no sigui mig camp sol, perquè tot això l'està passant factura tant a un com a l'altre. Potser l'ha passat menys factura aquest any al Oberens, però la va passar factura l'any passat,
sí.
Que va tenir molta dificultat per guanyar els punts de casa, perquè si sobra que estàs jugant amb poc espai, doncs si encara els entrenos els fas més curt, doncs clar, no pots treballar el que tens que treballar, i això els equips, tant el Sobrense com els Sitges, ho nota molt.
Molt, 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 sens dubte. A la segona territorial, Toni, molta atenció, perquè la Fundació Vilafranca no va desaprofitar el regal que li va fer l'Òdena el dia abans, empatant a casa amb les Roquetes. Òdena 2, les Roquetes 2, i la Fundació que va rebre amb ahir el Sobrense i el va guanyar per 3-1. Per tant, la Fundació Atlètic Vilafranca es col·loca líder a falta de només una jornada. I fixa't com són les cores, L'Òdena, que ha anat pràcticament primer tot el campionat, que va fer una primera volta espectacular, de llibre excel·lent, doncs es quedarà, si no passa res extraordinari, sense ascens.
Sí, sí, perquè no basta fer ser el més regular en una primera volta.
No.
Tens que ser el més regular en les dues voltes, tant la primera com la segona.
El campionat són 34 partits i has d'estar molt, molt afinat.
Molt
afinat. Sobretot a la part decisiva.
Exacte. I el que ha demostrat la Fundació de Tipi Vilafranca és que n'ha de tapat allà, segon, com el que no diu la cosa, ha anat fent la seva feina, ha estat una miqueta més regular que l'Òdena, tant a la primera com a la segona volta, i doncs ara està recollint el fruit. Compte que ells han fet un recurs, l'Òdena, del partit que jugava amb el Ribas,
sí.
Per un juvenil que no feia les hores suficients per jugar amb el primer equip.
D'acord,
perquè es veu que havia jugat amb l'equip juvenil i després va jugar amb el primer equip. Compte'm amb això.
Clar, és el dubte que ens queda, si això acabarà o no prosperant, i per tant, doncs, la federació li acabarà donant la raó a l'Òdena per aquesta reclamació que va fer sobre aquesta qüestió del jugador juvenil del Club Deportiu Ribas. Però en qualsevol cas, si traiem aquesta qüestió, Toni...
Però també compta l'última jornada, en la que l'Òdena se la juga al camp del Vistalegre Santa Margarida, un camp molt complicat.
Molt.
N'hi ha molta rivalitat entre ells.
No deixa de ser un derbi per ells.
Un derbi per ells,
sí, sí.
I a més, el Vistalegre no la té totes. Vull dir, el té bastant bé, mantenir la categoria.
Sí, té 39 punts.
Però un puntet li aniria molt bé. I compta'm això. I després també compta'm la fundació que va al camp del Sant Pau d'Ordal. El Sant Pau d'Ordal no lo té clar. Si pot perdre categoria, i doncs se la té que jugar molt la fundació, perquè si perd o empata, li pot donar el campionat a l'Òdena, i la cosa està molt complicada.
Sí, està que crema. Serà una última jornada apassionant. Pel que fa al Sobrense, recordem que acabarà la temporada rebent aquí el Sant Pere Molanta. El Sant Pere Molanta, que ara ha destapat les essències del gol, li va fer set a la Granada, i bé, serà un bon rival, sens dubte, aquest proper diumenge a Aiguadols. Encara no sabem si el partit es jugarà al migdia o a la tarda, però en qualsevol cas, bé, un bon partit per acomiadar la temporada per part del Sobrense. Va començar amb aquest passat cap de setmana també la Copa Ràdio Vilafranca. En parlàvem el passat divendres en companyia del Tito Boada, el nostre company de Ràdio Vilafranca. I bé, de moment, pel que fa als resultats, la penya jove ja està eliminada, va perdre 3-2 amb el Sant Sadurní. També està eliminat l'Olivella, que va perdre 5-3 amb el Torrellenc. I també està eliminat l'Hortonenc, que va perdre 4-3 amb l'Espirall B. De moment, sí. Aquests són els primers resultats, per tant, classificats pels quarts de final, Sant Sadurní, Torrellenc i Espirall B.
Han estat eliminats tots els que han pujat,
sí.
I s'han quedat aquí en aquesta Copa Cata, Copa Ràdio Vilafranca, realment els equips que han quedat tercer i quart.
Sí, 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 sí. A partir d'ara ja comencen a entrar en competició amb els equips de la segona territorial, i bé, això anirà avançant fins a arribar a la gran final. Recordem que el guanyador d'aquesta edició d'enguany de la Copa Ràdio Vilafranca, com ens en recordava en Tito Bada, s'endú 1.200 euros.
Sí.
És una bona picossada, eh?
Sí, sí.
I un trofeu molt maco, tot s'ha de dir.
Sí, sí, és un bon premi, jo penso.
Són
que...
dos bons premis, eh?
Sí, sí.
El trofeu, la copa, que és un copon, com es diu, i 1.200 euros, que tal i com estan les arques dels clubs...
Va molt bé,
sí,
va,
sí.
Molt bé, va molt bé. No, guanyar-lo no és fàcil, però el que lo guanya realment s'emporta un gran premi.
S'emporta un gran premi, sens dubte. En fi, en parlarem de tot plegat, començarem d'aquí uns moments a parlar de futbol. Bé, un últim apunt en aquesta prèvia que fem cada dilluns per parlar d'hoquei, Toni. El Petit Sitges va perdre 3-2, com a mínim no va sortir golejat de la pista del Congrés, i ja queda un partit final i s'ha acabat, perquè això està sent llarg també.
Sí, sí, s'ha acabat.
Queda alcaldes aquí
i s'ha acabat, s'ha acabat. Jo penso que és el millor que pot passar, acabar ja el campionat i començar a treballar el futur. Es parla de noms, es parla d'entrenadors, es parla de tot una miqueta, i per tot el que m'ha vingut al cap, sembla, dona la sensació que no serà aquest entrenador el que continua amb l'equip, per el que m'ha arribat.
José María de Pedro té números per no ser l'entrenador.
Per no ser, per el que m'ha arribat a mi. Sí. Doncs ara veurem què passa en l'aspecte oficial, no? Però de moment el que m'ha arribat a mi doncs diu que aquest entrenador potser no continuï l'any que ve perquè ja se...
Es barallen altres noms.
Molt
bé, perfecte. Doncs fet aquesta prèvia, ens hi posem. Aquí els moments ja comencem a repassar tot el gruix de marcadors de futbol. I els primers resultats que ens arriben, com sempre, són els de la Blanca Subur. Els equips de la Blanca Subur ens n'informa una setmana més l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat això?
Bueno,
sí?
Bé.
De tot, no?
Sí.
Molt bé. Per on comencem, senyor?
Començarem pel juvenil B, Blanca Subur 4, Anoia 0. S'havia de guanyar per 2 gols i ho han fet per 4. En un partit ple de nervis i amb molta tensió. Els 2 gols de la primera part i ja ens han donat ales. La noia que venia a salvar-se s'ha trobat amb una Blanca impenetrable. Infantil A, Blanca Subur 12, Piera 0. El QE no ha inquietat el més mínim i la Blanca, en un partit bastant normal, ha golejat sense problemes. Destacar els 5 gols d'un Guille molt encertat. Infantil B, Blanca Subur 3, Mascatarro 1. Partit molt disputat, fins als últims minuts no s'ha certificat la Blanca la seva victòria. Ara vindrà Blanca Subur 2, Sant Andreu de la Barca 1. Justet sembla el resultat, però la Blanca ha fallat diverses ocasions bones de gol. Ara vindrà bé, Blanca Subur 4, Cornellà 6. Contra un Cornellà molt fort, els nanos han jugat un partit sensacional. No mereixien perdre, però anaven per pujar aquesta gent i han apretat al final. Ara vinc C, Blanca Subur 1, Sant Sadurní 5. Equip gran i poderós, la Blanca no ha tingut res a pelar. Ara vinc E, Igualada 5, Blanca Subur 3. Un A molt fort, ha guanyat a una Blanca amb moltes baixes. Benjamina, Igualada 3, Blanca Subur 6. Gran partit dels nanos, com ja és habitual. Avui han estat bé davant i fluixos darrere, els han fet massa gols. Benjamín C, Blanca Subur 3, Vilanova 4. Partit molt disputat i igualat, els visitants han tingut més sort de cara a porta. Per últim, el campionat, 47 campionat local de Bisbens amb els seus partits de Copa, amb promeses, Construcciones Checho 5, Interarmaris 1, Òptica Holandesa 4, Remax 4 i Can Gregori 1, Sixa 1. I en Pitufos, Begutes Adell 5, Restaurant Triana 2, Càmping Sitges 2, Newton Informàtica 4 i Hotel Estela 5, Les Magnòlies 1. Pues listo.
Doncs molt bé, Albert, moltíssimes gràcies per fer-nos una setmana més aquest repàs de resultats. Que vagi molt bé, molt bona
molt
setmana.
Bé, igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
I parlem també de futbol femení, bàsicament per repassar els 2 resultats dels 2 equips femenins del Sobirense que encara estan en competició, i els hi queda molt poquet, una única jornada. El cas de l'Alevi Infantil, que està a un pas de ser campió de Lliga. Va guanyar 0-2 al camp del Segull amb gols de Sílvia i Inés, i per tant les noies d'en Xavi Areu, que arriben a aquesta última jornada com a líders i depenen única i exclusivament d'elles mateixes per ser, com dèiem, campiones de Lliga. Falta molt poquet. I el cadet juvenil, que no va poder treure un bon resultat al camp del Pubilla Cases. El Pubilla Cases va guanyar per 4-0, ha pesat molt els primers minuts, on el Sobrense no va sortir, segons ens diuen, massa posat al camp. Després el partit, doncs, ha estat més igualat, però el Pubilla Cases ha aconseguit, com dèiem, aquesta victòria per 4-0. Saben que el sènior ja va acabar la temporada, que ho va fer en tercera posició i que l'any que ve serà amb la preferent, aquesta nova categoria del futbol femení. Dit això, entrem ja també en matèria futbolística per repassar els marcadors i com queda aquesta història de la primera i la segona territorial. És la penúltima jornada del campionat de Lliga a la primera territorial, jornada número 33, amb diverses coses ja totalment decidides. Comencem, però, repassant, com sempre, marcadors. Han estat aquests: Júnior 6, Moja 2, Sitges 0, Sant Mauro 5, Joventut Prat 1, Cubelles 1, Joventut 25 de Setembre 1, Sant Cugat 3, Cervelló 0, Vallirana 0, Sant Joan d'Espí 1, Barberà Andalusia 2, Vilanova B 2, Martorell 2, i Espluguenc 1, La Múnia 1. Descansava en aquesta penúltima jornada la Unificació Bellvitge. Classificació: Júnior ja campió des de fa unes quantes setmanes, 67 punts, 56 del Sant Cugat, 52 al Moja, 51 al Sant Mauro, 50 al Vallirana, 47 al Cubelles, 46 punts suma La Múnia, 45 al Joventut Prat, el 25 de Setembre en suma 44, 43 per Sant Joan d'Espí, el Bellvitge en té 43 i 39 l'Espluguenc. Aquests equips, tranquils. La resta, doncs, problemes, perquè perden categoria. És el cas del Barberà Andalusia, que en suma 36, 32 té el Sitges, 27 el Vilanova B, 24 el Cervelló i Cué el Martorell amb 23. Per tant, els equips que perden categoria: Martorell, Cervelló, Vilanova B, el Sitges, sí, està per veure si l'Andalusia té alguna opció a l'última jornada, perquè ara estava mirant, clar, són 3 punts de diferència entre l'Espluguenc i l'Andalusia. Tampoc sé ara com està el gol average entre aquests dos equips, però bé, jo crec que l'Andalusia també se'n va cap al pou. Bàsicament perquè no recordo ara quin rival té a l'última jornada. Tampoc, el que sí que sé és que l'Espluguenc juga amb el Martorell, i bé, pensem que el Martorell no ha de ser massa rival, teòricament, per un Espluguenc que, bé, va sumar el punt que li feia falta, Toni, per finiquitar la qüestió i salvar categoria.
Sí, el que passa que el Barberà Andalusia està fent el que té que fer, doncs anar sumant el millor possible.
El que no ha fet el Sitges en aquestes últimes jornades.
Sí, el que no ha fet el Sitges, no? I si pot salvar-se, millor, no? Però ho té complicat, el que passa que encara té vida, i està lluitant fins a l'últim moment. La llàstima és que nosaltres no podem parlar del mateix, el Sitges no pot parlar del mateix, i l'Espluguenc, que ha estat tota la temporada pràcticament amb el cap a la categoria perduda, doncs ara s'ha salvat, no? Bé, són les coses del futbol, el que sí, sí, és més regular, i el Sitges no ha estat regular, i sobretot hem parlat de los partits que ha perdut al Municipal, i això l'ha sentenciat a perdre la categoria.
Aquests 32 punts que ha perdut el Sitges a casa han fet molt de mal i han pesat com una llosa per, doncs, no poder evitar el que no es podia evitar, i és el baixar de categoria, el perdre categoria. Per tant, el Sitges jugarà la temporada que ve a la tercera catalana. Però del partit de dissabte, què podem dir? Doncs que el Sitges, tot i que no va fer un mal partit, sobretot a la primera part va tenir alguna bona ocasió, però el Sant Mauro els va fulminar a la contra. Sí que el Sitges va arriscar una miqueta més a la segona part, va avançar línies, això el Sant Mauro ho va aprofitar per rebentar, doncs, el Sitges, com dèiem, al contracop. Tema arbitral. Jo, la veritat, a mi és que se'm fa molt complicat cada setmana parlar dels àrbitres i de les seves actuacions i tot plegat, no? Però el dissabte també, doncs, va ser flagrant, no? Jo no sé què ha passat aquest any amb els arbitratges, amb el Sitges, Toni, però bé, dissabte podem parlar d'un parell de penals no assenyalats, molt clars. Sí que el que assenyala amb el Sant Mauro, doncs, és clar i suposa sobre l'expulsió del Cols, però bé, el Sant Mauro ja anava guanyant 0-4, el resultat era molt clar, i el penal, repeteixo, també era molt, molt evident. Però potser Ens vam quedar allò amb aquella imatge de l'auxiliar que estava justament a la banda de les banquetes i que es veu que es va passar tot el partit incordiant, dient coses als jugadors, mirant fins i tot el que li deia el públic que estava allò a la barana de dalt. En fi, una actuació gens lluïda la que va tenir aquest auxiliar del col·legiat del dissabte. I em va estranyar fins a cert punt veure la reacció que va tenir el José Luis Abenoja, que estava de porter suplent a la banqueta, quan es va aixecar allò esperitat per anar una miqueta en contra de l'auxiliar. Es veu que l'auxiliar li va dir: eres un pringao.
Sí.
Clar, i és una cosa que això treu de polleguera als jugadors, el fet que els àrbitres els hi vacilin, perquè això passa a vegades. És allò que lo que el ojo no ve y el oído no oye, que només saben jugadors i àrbitres, no?, el que passa al damunt del terreny de joc. Eres un pringao, clar, evidentment. El José no va poder més i va anar doncs cap allà. No va passar res extraordinari. Després es veu que tothom més o menys es va mig disculpar, però bé, són històries que passen també al damunt del camp i bé, que no ajuden, que no ajuden a fer del futbol un esport, doncs,
no.
Com caldria, vaja.
Sí, no, de fet aquest any no és
el Miguel expulsat, el Miguel va veure la vermella, en fi, es van viure moments d'una certa tensió i aquella sensació que pensava, ostres, quin final, no?, que hem tingut.
Sí, sí.
Però bé, tampoc va passar res extraordinari.
No, el que passa és que això ha sigut una miqueta la goteta, no?, perquè aquest any l'arbitratge que ha patit els Sitges, doncs l'han matxacat bastant. Qui no se recorda del partit d'Espluguenc, d'aquells penals que tan sol va veure aquell home.
Aquell partit va ser el top, el que va ja coronar el colmo
del partit de Sant Cugat aquí al municipal, doncs que l'àrbitre ja a la primera de canvi va expulsar el porter dels Sitges, a l'Arnalot. Qui no se recorda de molts partits, sobretot el partit de Sant Mauro, una pilota que no entrava i l'àrbitre va donar gol, quan després vam saber que aquest àrbitre doncs va al gimnàs del júnior, parlo del partit del júnior,
sí,
va al gimnàs del júnior i és una persona que viu allà a Sant Cugat.
Uh-huh.
Doncs qui no se recorda de totes aquestes coses? Els Sitges, jo no sé el per què, es parla i es diu moltes vegades, abans els Sitges tenia un delegat federatiu,
sí,
doncs que ara no té.
Que ara no té.
I potser el fet de no tenir aquest delegat federatiu, doncs això ha passat molta factura.
Hagi acabat influint.
A la Unió Esportiva
Sitges.
No ho sé,
Toni, no ho sé.
Jo no sé què ha passat, això es parla, no sé què ha passat. La gent ja pensa lo impensable, no?, perquè realment... Quan
sí, és allò que diu, piensa mal i acertaràs.
Quan te passa coses d'aquestes, comences a pensar, no?, però el que sí que és clar, que els Sitges ha fet una dolenta temporada, però és que els àrbitres l'han matxacat totalment.
Sí, és una miqueta el que dèiem a la prèvia, no? I hem posat tot al sac, des dels arbitratges, des de les lesions, que també han estat doncs moltes i algunes doncs importants, de llarga durada, el tema de les sancions, que ha estat també... Ostres, cada setmana el Manel ha hagut de fer un trencaclosques per poder fer un 11 més o menys de garanties. El fet que és una plantilla jove, una plantilla sense experiència, que en moments puntuals, i ho deia el Manel, no ha sabut gestionar segons quins moments dels partits. En fi, tot això, clar, ho poses dintre del sac, ho sacseges, millor dit, i surt el que surt, o el que ha sortit, i és doncs aquest Sitges que per categoria.
Sí, per categoria...
Això és allò intentant fer una miqueta de resum del que ha passat al llarg de la temporada, Ni més ni menys, sense ser dramàtics...
No, el que passa és que el que veus no lo pots amagar. Si tu veus que els arbitrats en cap moment han estat al costat dels Sitges, ni que no l'han donat, però l'han tret moltes coses, doncs te dones compte de que també l'han perjudicat moltíssim, perquè també el partit de Sant Joan d'Espí, al primer minut li xiulen un penal que tan sol va veure l'àrbitre. Després, en l'últim minut, quan el Sitges estava empatat 2-2, li fan un penal, no l'últim, passant del temps reglamentari, un penal al cols que no xiula, claríssim, però claríssim de llibre.
Sí, sí, vull dir, sí, sí.
És que són moltes cosetes que han perjudicat els Sitges. L'arbitratge aquest any ha anat per als Sitges i l'han matxacat, i jo no sé què ha passat. No sé què ha passat, però tothom era conscient de que els àrbitres estaven perjudicant els Sitges, i ho hem vist. I clar, si lo veiem, no lo podem amagar.
No, és evident, és evident. Vinga, anem a escoltar el que digui el Manel quan va acabar el partit, aquest 0-5, el Sant Mauro va guanyar de forma contundent, de forma clara, un Sant Mauro que venia aquí doncs, sense cap mena de pressió, molt ben classificat, quart, en fi, bon equip aquest del Sant Mauro, tot s'ha de dir, no li resto cap mèrit al conjunt igualadí. Manel Rodríguez, que bé, era evident que havia de fer o havia de parlar d'un Sitges descendit ja i sense cap mena d'opció de cara ja a l'última jornada. El partit de Moja ja és pràcticament un tràmit.
Avui sensacions molt diferents. No? Per una banda penso que, i els he dit amb els jugadors, jo penso que han fet un dels millors partits a casa en quant a la combinació, en quant a tindre la pilota, a joc. Hem tingut molta possessió, hem jugat bé la pilota, sobretot hi ha hagut estones que l'equip ha dominat bé el partit. El que passa que és veritat que ells totes les ocasions que han tingut les han ficat dintre, la majoria precedida sempre d'alguna jugada a favor nostre que havia sigut definitiva i no ha pitat. Suposo que el fet d'enfrontar-te a un bon equip pues t'ha condemnat, no? Hem volgut jugar molt, hem volgut tindre la pilota molt i hem adelantat la defensa una mica i això ens ha provocat pues, que ells han tingut
a la contra
han tingut moltes situacions de perill i quasi totes les que han tingut les han convertit en gol. Realment avui l'única que ha parat l'Albert quan l'ha parat ha pitat penal, no? Vull dir que és que la situació ha sigut una mica així. No és el resum de la temporada de casa, que a casa hem fet molt pocs punts.
Mira, ahir em vaig entretenir a fer un recompte dels punts que heu perdut aquí, amb els d'avui 32. Clar, són molts punts, Manel.
Home, no es pot, per això baixarem, sí. Està clar. Però tots els partits que hem perdut, o la gran majoria, han sigut partits molt igualats.
Sí. Avui és una miqueta l'excepció.
Avui, sí, és un resultat totalment diferent als que hem tingut. No? Hem empatat, hem perdut per un gol, partits molt ajustats. Avui no hem tingut opció amb el marcador, perquè realment ells cada vegada que han arribat han fet un gol i nosaltres no els hem fet. I després jo penso que, dit això, sense que serveixi d'excusa, l'arbitratge ha sigut terrorífic.
Més que l'arbitratge, l'auxiliar que hi havia aquesta banda d'aquí, què ha passat? Vull dir...
No, ha insultat amb el José, li ha dit pringau i l'ha trepitjat.
Sí, perquè la seva reacció no ha estat normal, evidentment. Sí.
A partir d'aquí, bueno, aviam, després de pitar un penal, que és un penal amb un 0-4 que se'l pot estalviar, quan abans ha hagut un penal amb el José Luis claríssim que està a la banqueta d'elles, s'ha quedat al·lucinant que no el pités i no l'ha pitat.
Unes mans aquí també.
Quan aquí ha hagut unes mans claríssimes i no ha volgut saber res. Bueno, és el que diem, no? Clar, ara el resultat és el que és i no el canvia ningú, però és que el partit hagués pogut ser molt diferent si en un cantó hagués pitat el mateix que en l'altre, no?
Clar, ja esperava una sanció dura, no? Pel José, també pel Miguel.
No, perquè no l'ha expulsat.
No l'ha expulsat?
No. Ja m'ha enviat cap a dalt perquè l'hem vist molt nerviós i el Linier deia que vingués, que no passava res, perquè es disculpava i jo no he volgut per evitar amb els majors, però no l'expulsen ni res. Home, si a sobre que l'insulta l'expulsa ja és el colmo.
Mm-hmm. Bueno, Manel, s'acaba la temporada. La setmana que ve a Moja acabar doncs, de la millor manera possible, no? Ara que ja no hi ha res a fer.
Sí, bueno, una mica un partit que sobra, perquè realment ara sí que ja no hi ha res a fer. Bueno, sortirem a intentar guanyar, a fer-ho el millor possible, a competir, mirar de fer un bon partit i anar-se'n amb un regust diferent al d'avui per bueno, almenys no pensar que l'últim partit anem a passejar, no? Intentarem fer-ho el millor possible, ningú li ha de perdre i anirem de no perdre el partit davant d'un bon equip i amb aquesta idea anirem.
Com és el futbol, eh? Salvant les distàncies, i sí, evidentment el Cervelló no és el Sant Mauro, però el Sitges venia de guanyar un 0-5 i avui encaixa un 0-5, no? Tan capritxós i
sí,
tant.
Sí, però cada partit és diferent, sí. Cada partit és una història, i jo penso que avui el partit ha sigut molt injust i la setmana passada si quedem 0-7 no passa res. Jo crec que avui el resultat és molt injust, perquè, sobretot perquè jo penso que l'equip ha intentat jugar sempre bé, i bueno, ells tenen bon equip i ens han fulminat en jugades molt ràpides i de contraatac, però també és veritat que l'arbitratge, jo no dic que amb la victòria d'ells, però sí que ha influenciat molt en molts moments del partit. Ens ha trencat en moltes jugades. A la primera part d'anar empatats hem passat al 0-2. A la segona part d'anar 1-2 hem passat al 0-3. Ens ha anat el gol de mig camp, ve precedit d'una falta claríssima a l'hora i mig del camp. Bueno, ja et dic, un arbitratge molt condicionat, sí, que ha condicionat molt el partit. Però això ja és el que jo us deia amb els jugadors, que no s'estranyin, perquè ha sigut tot l'any igual, no ha sigut avui.
Com està el vestidor?
Bueno, una mica resignats, perquè ara, evidentment, estem resignats perquè veiem que aquest és el nostre any, està clar, i que cada vegada que hem donat un pas endavant, després n'hem donat dos enrere, i quan no ha sigut per una cosa, ha sigut per una altra. Resignació, no queda una altra, aviam. La Lliga no l'han perdut avui.
No, està clar.
Per tant, avui hem fet tot el que hem pogut, ha sortit una mica malament, però bueno, hi haurà situacions que sortirà millor.
I com es diu en aquests casos, colorín colorado, este cuento s'ha acabado. Ara s'ha d'anar a Moja, com dèiem, o li preguntàvem al Manel, a intentar d'entrada guanyar el partit i anar-te'n, doncs, una miqueta allò amb un mig somriure, no?
Sí, acabar el millor possible davant d'un bon equip, com el Moja, que no es juga res,
Moja que...
però tampoc se ho jugava al Sant Mauro i no es va fer 5.
Bueno, el Moja, clar, direm que no li va la vida, evidentment, és més que evident, però voldrà quedar tercer. I clar, entre el Moja i el Sant Mauro només hi ha un punt de diferència. O el Vallirana, que també té opcions de quedar tercer. En fi, que aquests equips s'intentaran en aquesta última jornada lluitar per un premi, doncs, que no és res, no? Però bé, l'honorífic, diem, de quedar tercer.
Sí, sí. Però bé, clar, el Sitges no és el mateix a casa que a fora. Sitges ha patit moltes dificultats a casa.
No,
sí, a fora...
si estéssim allò en el tema de les apostes, evidentment que a fora... guanyar calés amb els Sitges...
A fora. I és capaç de treure un bon resultat i acabar el més digne possible. Aniran a això, no?, a treure un bon resultat, i té equip per treure un bon resultat a Moja. Ara ja no n'hi ha cap mena de pressió, aniran a passar-se-lo bé, a jugar un bon partit de futbol, i tant de bo puguin... guanyar el partit i d'aquesta manera sumar 3 punts que no les serveixen per res, però les serveixen per tancar una temporada dolenta, però amb un projecte de futur que pot ser interessant.
Efectivament. Deixem la primera, repassem ja com queda la segona, el grup 12 de la segona territorial, perquè déu-n'hi-do. I els resultats d'aquesta 33a jornada han estat aquests: Òdena 2, Les Roquetes 2, Penya Madridista 1, Monjos 0, Les Cabanyes 1, Sant Pau d'Urdal 2, Piera 3, Ribes 2, Riu de Villes 2, Capellades 2, Vilanova del Camí 0, Vistalegre 3, Molanta 7, La Granada 0, La Pobla de Claramunt 3, Mediona 3 i Fundació Aleti Vilafranca 3, Sobrense 1. I la gent de Vilafranca, que deuen estar hores d'ara molt contents perquè estan a un pas de guanyar la Lliga, i bé, no sé si ho esperaven o no que l'Òdena punxés a cara seva amb les Roquetes després d'aquest empat a 2. Què ha passat? Doncs bé, que la penúltima jornada la Fundació s'ha col·locat líder, 83 punts, seguit de l'Òdena amb 81. I atenció, perquè l'última jornada doncs acabarà de decidir si la Fundació o l'Òdena pugen de categoria. Tercer el Molanta amb 75, el Sobrense amb 62, el Ribes amb 60, 54 per Capellades, 47 per Riu de Villes, 46 per La Granada, 42 per la Pobla de Claramunt, i a partir d'aquí venen una miqueta els problemes. El Vistalegre amb 39, 36 per Sant Pau d'Urdal, 35 per les Roquetes, el Piera també en té 35, 34 el Vilanova del Camí, 34 punts per Mediona, la Penya Madridista 31, 25 Monjos i 23 les Cabanyes. Déu-n'hi-do, Toni, quin final.
Sí, un final no l'esperàvem, per això, que a veure, que sí que la Fundació estava molt fort, que l'Òdena doncs havia perdut una miqueta de gas, que anava més tocat que no pas la Fundació.
A vegades és allò que evidentment, de les sensacions, I ja dèiem que les sensacions eren les que comenta el Toni, no? Que la Fundació anava cap amunt i que l'Òdena...
anava cap a baix.
Semblava que sí, que havia superat potser un mal moment amb aquelles dues derrotes consecutives. Es va refer, però... guanyava els partits, però no d'una manera tan clara com ho està fent últimament la Fundació Vilafranca.
Sí, sí. A més, la Fundació té un equip molt jove, té un bon equip, té un bon equip, tot i que ahir, doncs, davant del Sobrense no es va mereixer guanyar.
L'Atzarà estava negre. Que va guanyar. L'Atzarà estava negre a la banqueta.
Sí, sí, sí.
Sobretot la primera part.
És que era per estar-lo, perquè el que va controlar el partit va ser el Sobrense. Sí, sí. El que passa que, clar...
A mi que s'ha agradat, Toni, ahir veure el Sobrense, i això ho vam dir amb el Jordi,
Amb 11 jugadors, tot el partit. Tot el partit, sí,
la jugada de l'Àlex, evidentment, condiciona molt el Sobrense, que va jugar pràcticament tot el partit amb un jugador menys per l'expulsió del porter de l'Àlex. Només li faltava això al Sobrense, que ja viatjava a Vilafranca amb poquets efectius, amb la gasolina justeta, allò pràcticament sí. En reserva. I bé, la jugada d'Àlex, tocant la pilota amb les mans fora de l'àrea, bé, és un acte d'allò que es diu instintiu, no? Vull dir, sempre pensem que el porter, quan surt fora de l'àrea, evidentment no ha de tocar la pilota amb les mans, perquè... la falta és clara, evident, i te'n vas al carrer, però l'Àlex ahir va dubtar,
sí.
Va dubtar, potser la pilota li venia massa alta, sí. I va pensar, què faig, la toco amb el cap, doncs res, la va tocar amb les mans i evidentment vermella i al carrer.
Sí, 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 sí.
Aquesta jugada marca, tot i així el Sobrense amb 10, doncs fa un bon plantejament.
Va controlar molt bé.
Va tenir dues pilotes al pal, va tenir les seves opcions, sí. I la Fundació va aprofitar, doncs, això, petits moments... La falta de l'expulsió de l'Àlex a l'1-0, al minut 45 també una jugada afortunada al 2-0, i a partir d'aquí, doncs, ja a gestionar una miqueta aquest marcador de cara a la segona part.
Sí, 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 és el que va fer la Fundació, però torno a repetir, el Sobrense, doncs, com tu has dit, i bé, m'agradaria veure el vist amb 11 jugadors segur que ara estaríem parlant d'un altre resultat, perquè ahir el Sobrense va estar molt seriós, molt ordenat, va saber en tot moment el que tenia que fer, i li va faltar una miqueta de sort. A part, va tenir també l'arbitratge, que per mi va ser molt caser. Tornem a parlar de los àrbitres, però és que, clar, el que veu no lo pots amagar. Per mi va ser bastant caser. No va arbitrar el mateix a uns que a l'altre. Les apreciacions eren molt diferents.
Hi ha una miqueta, tu pots ser casolà o no. Això ha passat, passa i passarà. Una miqueta l'actitud.
Sí, i sobre...
El posat.
Sí, exacte. Així, exacte. Amenaçava a tothom.
Veient-ho des de fora, vull dir... No generava bon rotllo, com es diu en aquests casos.
No, perquè l'home era molt, molt, molt xulet.
Sí, sí, en qualsevol cas, la Fundació va acabar de matar el partit amb el tercer, el Sobrense, que va poder marcar el 3-1, un gol de falta del Pablo.
De Pablo,
que va sortir als últims minuts allò a reforçar una miqueta al mig del camp. Vam veure també el Josu allò jugant en punta.
Jugant en punta, sí, sí.
Obligant els centrals
a estar
pendents d'ells. Sí, sí.
Es va notar molt, sí. Aquest partit dura un quart d'hora més, doncs no sé què hagués passat, perquè el Sobrense va estar a punt de marcar el segon gol amb el Josu allà en punta,
si
entra aquella pilota, doncs a patir la Fundació tots els minuts que faltaven. Me va agradar molt el Sobrense, l'actitud del Sobrense, van donar la cara en tot moment, això és molt important. La Fundació sabíem que ells sortirien a totes, i tot i això no van ser superior al Sobrense, tot el contrari, jo penso que ahir un resultat més just per mi hagués sigut un empat, perquè el Sobrense va tenir les seves ocasions, i doncs és això, si el Sobrense planteja el partit del Molanta com el va plantejar el partit de la Fundació Leti Vilafranca, jo...
És un partit que té molt fixat el Jordi,
Sí, sí.
El Jordi sempre, ja fa setmanes que ens ve dient, és l'últim partit a casa, l'últim partit d'un cicle, diguem-ho així, del nostre cicle, el Sobrense.
I volem marxar bé.
I volem dia 10, doncs,
clar,
de bon grat.
Victòria,
no? Una victòria,
jugant bé, donant bona impressió, la que va donar ahir, tot i que van perdre a Vilafranca, el Sobrense.
En fi, doncs, parlàvem amb en Jordi Serra en acabar amb aquest partit, i les bones impressions, com deia el Toni, que va generar el Sobrense, tot i aquesta derrota per 3-1.
Sí, bueno, però el que passa és que jo he vist que estan un pèl nerviosos. Jo no he vist el Vilafranca que vaig veure a casa, que tot i jugar amb un jugador menys, doncs van jugar molt bé a futbol, entrant per les bandes, amb molta toque avui... No els he vist fins, estaven molt nerviosos, suposo que per la situació que els englobava, no? d'aconseguir el liderat i quasi mig títol, no? Perquè crec que Sant Pau d'Urdal, si ho fan una mica ben fet, guanyaran el partit. I bueno, doncs nosaltres hem fet la nostra feina, el que passa que hem tingut desgràcia. Hem tingut desgràcia amb l'expulsió de l'Àlex amb un acte reflex, no s'estava dins, fora, tal, a més de tocar amb el cap, l'ha tocat amb la mà. L'àrbit amb l'única decisió, del partit que ha acertat, perquè també ha sigut molt desacertat, no dic que, ni que haguessin guanyat o no, però ha estat tot el rato molt caser. I bueno, nosaltres hem fet el nostre partit, torno a dir i torno a repetir com vaig dir la setmana passada, que avui jo torno a estar molt content amb els jugadors, perquè tot i que no s'han 10 des del minut 5, l'equip ha estat, ha tingut dos travessers, ha tingut ocasions, i bueno, ells ens han marcat amb jugades aïllades i amb jugades de toque del mig del camp, perquè ens trencaven una vegada darrere l'altra en aquella zona, i bueno, pues res, jo ja et dic, l'equip el sobrense un 10, i hem tret l'orgull i hem estat a punt de donar la campanada. Era difícil, malgrat la situació aquesta, amb el camp a rebussar, l'àrbit pues, ho té fàcil, decisió sempre cap al costat que toca.
Estem d'acord, l'expulsió de l'Àlex marca molt el futur del partit, no? M'hauria agradat veure el sobrense Mons avui aquí.
Sí, perquè jo els veia ben col·locats, o sigui, hem sortit un 4-4-2, una mica més juntets en el mig del camp, amb l'Areu i el Mario treballant al mig, estàvem fent prou bé, un treball fos però molt efectiu, i bueno, ens han marcat a sobres, que l'expulsió et marquen el gol amb una falta que bueno, l'Albert l'ha enganxat fred, la barrera s'ha obert i anava molt forta i no l'ha vist. L'equip s'ha tirat endavant, ha tingut ocasions clares, el Ruzafa que ha xutat fora, els dos pals, i al minut 46 va i ens marcarà el segon, no? Vull dir que són cops molt forts, era el que parlàvem a la mitja part, no? Que podien haver-hi dos camins, o que ens fotessin una golejada important, o que l'equip ha agafat el bon camí, bueno, hem perdut, però crec que amb el cap ben alt i amb molt orgull de ser l'entrenador d'aquest equip.
Sense saber si entrena o no el Pablo, perquè no ho sabem, la sortida del Pablo i la del Josu, doncs l'ha donat un aire nou al sobrense, fins i tot ha estat millor col·locat, no?
Sí, bueno, el Pablo, el Xavi, l'Areu i el Mario estaven molt cansats, han perdut una miqueta ja al nord de la situació al mig del camp, hem ficat Pablo, Juanma i el Callejón per darrere, llavors pues, el Pablo pues, no entrena, Gastón no entrena, el Juanma ha començat a entrenar ara, bueno, el que, tota la temporada, aquesta setmana que ve sembla que perdem el porter, perdem el Francesc, recuperem el Jordi, bueno, anirem fent com podem, intentarem pues, plantejar la jornada, bueno, les dues setmanes, els dos dies que entrenem, dimarts i dijous, i per mi afrontar un partit que no és que tingui importància vital, però la té perquè és l'últim encontre nostre, del fitx i meu en la primera etapa en el sobrense, i jo vull guanyar-lo, m'és igual que vingués el Sant Pere Molanta, el Betis o qui vingués, és com avui volíem guanyar, no perquè hi hagués cap prima, ja t'asseguro que no hi havia cap prima, però l'equip volia guanyar, volia donar guerra, i bueno, de fet ho hem fet, jo crec que estava molt, l'atenció es palpava en l'ambient, nosaltres que estàveu allà a la grada segur que ho heu notat també.
Increïble allò de l'Oden, imagina't la trajectòria que ha dut aquest equip, que pràcticament va anar líder des de la primera jornada, pràcticament, i als dos últims partits se li pot escapar un ascens de categoria, perquè clar, el segon no té cap mena de premi.
No, i també és el partit que els hi queda, perquè hi ha un derbi, Vista Alegre i Òdena, que sembla que no es tenen bones relacions, jo crec que hi haurà tangall. Després el Vilafranca va a l'Urdal, que hi ha una magnífica relació.
No ho tindrà fàcil,
sí,
tampoc, eh?
S'està jugant la vida, eh?
No crec, jo crec que el Vilafranca al camp
si
de l'Urdal...
Si perd aquest partit, no sé si perdrà la categoria, eh?
Ull al dat, ull, en aquest punt.
Compte que jo he mirat els números.
Però jo aquí, a la zona de Vilafranca, és que penso en moltes coses. I potser m'equivoco, eh? Igual guanya l'Urdal 4-0 i dius, hòstia, Jordi, ja t'ho dèiem, però és que ho veig que el Vilafranca guanya, segur. Si no serà per una cosa, serà per l'altra. Vull dir que la segureta que guanya. Passa que també sé que hi ha un expedient a la federació pel partit del Ribas Òdena, que està obert.
D'un juvenil.
D'un juvenil que, segons m'han explicat, va jugar el dia abans, no sé què, bueno, no ho sé. Si jugarà fins l'últim minut, igual estan jugant el mes de juliol i a canvi. I puja l'Òdena i el Vilafranca es queda, perquè la federació, com que està lenta decidint, igual ens passa com a nosaltres, que vam baixar dos mesos després, no? Però bueno, jo, si hagués d'optar i preferir, per joc, preferiria que posés el Vilafranca, però... Jo prefereixo que el Sobrense, l'any que ve venia a veure el Sobrense aquí, que no a Òdena, no? Perquè Òdena està una mica lluny. Però bueno, que pugi qui sigui, però bueno, Vista Alegre, Òdena i Sant Pau d'Urdal, Vilafranca, jo li fico un 2, clar, al Sant Pau d'Urdal, Vilafranca, i el Vista Alegre li donarà moltíssima guerra a l'Òdena, segur. Allà a Igualada són molt diferents que aquí.
Ja només en queda un. Com dèiem, el Sobrense acabarà la temporada jugant aquí a Aiguadols diumenge. Està per veure si serà migdia o tarda. jo crec que hauria de ser a la tarda, com comentàvem també, parlàvem amb el Jordi, bàsicament, Toni, perquè ni el Molanta ni el Sobrense juguen res, i per tant, doncs, allò d'unificar horaris a l'última jornada, quan hi ha cosetes en joc, em sembla molt bé, però no jugant-se res, penso que han de ser els propis clubs els que han de decidir a l'hora que juguen.
Sí, sí, jo estic convençut que jugaran a la tarda, no? Que al matí jugaran els partits que s'estan jugant, no sé quins, que estan jugant a l'ascens i al descens, a la mateixa hora, perquè evidentment es juga molt tant per a dalt que com per a baix, no?
Sí, sí. Però l'última jornada, atenció, perdona, Toni, és la fundació que visita el camp del Sant Pau d'Ordal, és a dir, un equip que lluita per quedar campió i un altre per no baixar. Aquí, déu-n'hi-do. I l'altre és Vistalegre-Santa Margarida-Òdena. El Vistalegre que té ja pràcticament la permanència a la butxaca i l'Òdena que, evidentment, haurà de guanyar i esperar a veure què fa la fundació.
Sí, per això es juguen molt, no? Després també la Roqueta es juga amb el Piera. El que perdi de los dos serà aquí que perdrà la categoria. Sí, sí. Doncs es juga molt tant per a baix que per a dalt. No és el cas del Sobrense ni el Molanta, que no es juguen res de punts d'ascens i descens, i jo penso que jugaran a la tarda perquè és un partit que,
sí, sí,
que
ja està tot fet. Intrascendent, en aquest sentit. Serà el partit de comiat de Jordi Serra com a entrenador del Sobrense en aquesta, com ell diu, primera etapa, és a dir, que no descarta tornar en un futur. I bé, ja veurem què passa en el futur. De futur en parlarem aquest vespre en companyia del Manu Julián. Evidentment, hem de felicitar-lo per l'èxit del futbol femení, però també li hem de preguntar sobre la temporada que ve. Amb Andrés Sáez ja a la banqueta del primer equip masculí, un Andrés Sáez que ahir estava a la grada del municipal de Vilafranca, amb qui varen poder conversar, no del futur de l'equip, sinó evidentment de futbol, que és del que es parla habitualment en aquests casos.
Sí, de futbol, i sobretot el partit que estàvem veient. No?
Sí, sí, sí. Per acabar, ho hem comentat, però ho tornem a repetir, ha començat ja a disputar-se la Copa Ràdio Vilafranca. Aquest cap de setmana passat es van jugar les primeres eliminatòries a Sant Cugat Sesgarrigues, amb els següents resultats: Sant Sadurní 3, Penyes Jove 2, Torrellenc 5, Olivella 3 i Espirall B 4, Hortonenc 3. Per tant, passen a la següent ronda Sant Sadurní, Torrellenc i Espirall B. Com ens deia el Toni, curiosament, la Penya Jove, l'Olivella i l'Hortonenc, que són equips que han aconseguit l'ascens de categoria, se'n van al pou.
Sí, sí,
se'n van al pou de la Copa.
S'acaba la temporada, sí, sí. Que potser era el que estàvem buscant, ja acabar la temporada i descansar, i els que encara tenen opció de guanyar alguna cosa, doncs són els equips que han quedat tercer i quarts en la tercera territorial.
Premi, atenció, dos premis, jo penso, l'econòmic. El campió, com ens en recordava el Tito Bada, s'endurà 1.200 euros i un bonic trofeu, un molt bonic trofeu, sens dubte.
Sí,
per tant,
sí.
Dos bons al·licients per lluitar per aquesta Copa en Ràdio Vilafranca. Deixem futbol, tanquem carpeta, fem allò, res, petita pausa i tornem d'aquests moments.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Els espais naturals de Catalunya són el GenCat. I això què vol dir?
Doncs que ara al GenCat hi pots trobar tota la informació sobre els parcs de Catalunya.
Però informació de quin tipus?
Pots saber on són.
O com arribar-hi. O pots conèixer la flora, la fauna i el patrimoni cultural del lloc.
I els itineraris i activitats que s'hi poden fer.
I hi ha imatges dels parcs?
Hi ha cents de fotos i vídeos.
I tot això, on heu dit que és? Ho trobareu tot sobre els espais naturals de Catalunya a gencat.cat.
Sitges Country, cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
Set raons de pes a l'hora de fer la compra.
Bajo en calorías para mantener la línea. Es mi desnatada, me ayuda a no engordar. Retrasa la absorción de grasas. El auténtico método vientre plano. ¿Quieres reducir tu grasa corporal? Comer bien sin engordar es posible. Y bajo en calorías.
Alimentació sana o imposicions estètiques. Tu decideixes. Observatori de les dones als mitjans de comunicació. Entra a www.observatoridelesdones.org.
els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Doncs ja tornem a estar aquí. Hem de parlar de bàsquet, de les fantàstiques notícies que ens va deixar el dissabte a la tarda. El bàsquet Sitges ja és a semifinals de les fases d'ascens a Lliga EVA. Fantàstic resultat i millor ambient el que hi havia dissabte a la tarda al pavelló de Pinsbens. En parlarem de tot plegat perquè el Toni va ser testimoni d'aquesta gran victòria del bàsquet Sitges i d'aquest ambientàs que hi havia, com dèiem, al pavelló. S'han classificat ja per aquestes semifinals de Lliga EVA, de fases d'ascens a Lliga EVA, el Viladecans, el Collblanc La Torrassa, el Sant Josep de Badalona i, evidentment, el bàsquet de Sitges. Els resultats dels partits de tornada van ser els següents: Montgat 71, Viladecans Sant Gabriel 84. Recordem que el Viladecans ja duia un mínim i lleuger avantatge de 2 punts. En l'altra eliminatòria, el Sant Josep va tornar a pallissar el Lluïsos de Gràcia, ja el va guanyar de 20 al partit d'anada i ahir 20 punts més. Lluïsos 45, Sant Josep 65. El Collblanc La Torrassa també està capaç de guanyar els dos partits, duia un avantatge de 5 del partit d'anada i va tornar a guanyar de 5, 81 a 76. I el ja comentat bàsquet de Sitges 89, Minguella de Badalona 64. Toni, un espectacle aquest equip que ens ha meravellat a la fase prèvia i que està a res, a tocar de ser equip de Lliga EVA.
Sí,
guanyant
sí.
Les semifinals, ja està.
Sí, no ho tindrà fàcil.
No, evidentment.
Perquè tornem a repetir, juga amb un Sant Josep que ha demostrat que és un equip...
Va guanyar de 20 el primer partit i ha tornat a guanyar de 20, eh?
Sí, per això, és un equip molt fort que arriba en un bon moment. Un equip molt... molt anotador i un equip molt defensiu, no? Treballa en tot, no? És un equip complicat, però bé, el bàsquet Sitges és capaç de tot, no? I si no, veig malament, s'han classificat 3 equips del grup 1 i un del grup 2.
Sí, senyor. Sí, senyor. Viladecans, La Torrassa i Sitges... tots tres del grup 1 i únicament el Sant Josep del grup 2. I això explica, entenem o creiem que ha de ser així el nivell d'un i altre grup.
Sí.
Imagino, eh?
Ara tenim que sospesar una miqueta el nivell de Sant Josep,
sí, sí.
El que podrà donar el Sant Josep davant dels Sitges, perquè de fet el Sant Josep va ser el primer del grup 2 i el Sitges el primer del grup 1.
Sí, senyor.
I veurem què passa entre aquests dos equips. Si el Sitges juga com va jugar el dissabte, el Sant Josep no lo pararà, no lo podrà aturar, perquè el Sitges el dissabte va jugar no amb una marxa, sinó a 3 marxes més
que l'equip. Sí, sí, i tornem a estar en el mateix escenari d'ara fa 2 setmanes, no? Serà important el partit d'anada.
Sí, molt important.
Si es pot guanyar, fantàstic. Si s'ha de perdre, que sigui per la mínima renda possible.
Sí.
És una miqueta el que li plantejàvem a l'Edu tot just quan l'equip estava a punt de començar aquestes fases d'ascens. Dissabte, Toni, victòria de 25 punts, però ens quedem també amb l'ambient, amb el gran i fantàstic ambient que hi havia al pavelló de Pinsbens. No podia ser menys, l'afició no podia fallar, l'equip ho necessitava, duia el desavantatge de 5 punts i el Minguella de Badalona havia de notar una miqueta aquesta pressió del públic.
Sí, sí, ho va notar molt, eh? Ho va notar molt, i sobretot va notar, com hem parlat, el primer quart, no? Perquè el primer quart el Sitges lo va fotre tot dintre.
Sí, sí, 38 va ser el primer parcial.
I amb ells no li sortia pràcticament res, perquè estava defendent molt bé el Sitges, perquè no deixava espai, perquè ells tenien que llançar des de l'exterior, no tenien el canell bé, i doncs no marcaven. Clar, el Sitges anava anotant i, home, el 38 va fer molt de mal. El segon quart
va reaccionar, doncs, Minguella,
ja reaccionava,
el va guanyar 14-20,
però era normal que sí, reaccionés, sí, perquè clar, tenia que entrar dintre del partit, perquè si no entrava en el segon quart, doncs la cosa se li complicava molt. Tot i això, el Sitges va anar fent, i tot i que ells van guanyar aquest quart, doncs clar, el Sitges no va deixar d'encistellar, no? de fotre canastetes, no? I de fet estaven jugant molt bé, perquè estaven, potser va ser els primers minuts quan ells van començar a posar canastes dintre, però el Sitges, doncs, va jugar bastant en defensa, va amarrar molt bé, i arribava a la mitja part, doncs,
sí, amb un 44-28.
Era un bon resultat.
Sí, 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 era una bona renda per afrontar els segons períodes.
Exacte, i ara clau el tercer quart. Era molt clau.
25-22 el guanya el Sitges, molt ajustat, però bé, ja duia un bon marge, i 20-14 va acabar també guanyant el quart parcial.
Va aguantar molt bé el tercer quart, que era molt interessant aquest tercer quart, perquè si tu l'aguantaves bé ja tenia la suficient avantatge per a sentenciar el quart, i és el que va passar. El Sitges va aguantar força bé, potser quan ells van reaccionar el Sitges va estar molt ben col·locat, i doncs el quart ja realment va demostrar, doncs, que era molt superior. De fet, va demostrar en tot el partit que era molt superior al Minguella. El Minguella en cap moment se va trobar, fins i tot van tenir un dels pilars més de 10 minuts sentats, perquè n'hi ha molta discrepància entre ells mateixos, no estaven...
No hi havia bon feeling,
sí,
eh?
Sí, no n'hi havia bon feeling, no estaven d'acord entre ells mateixos, i el Sitges ho va aprofitar. Però també no estaven d'acord, perquè penso que el primer quart li va fer molt de mal i lo va trencar totalment.
Anotadors del partit, Carles Fuentes 6 punts, Adrià Mestres 7, Marc Sabater 3, David Rodríguez en 12, atenció als 22 punts de Jaume Torres, que el converteixen en el màxim anotador d'aquest partit, o els 21 del Dani Carreter, gran partit també del base del bàsquet Sitges. Arturo Barro en va fer 9, Xavi Sabater 2, Isaac Fíbols 7. Aquests són, com dèiem, els anotadors d'aquests 89 punts que va fer el bàsquet Sitges. I el Toni parlava a la fi del partit amb un dels bons i destacats jugadors d'aquest bàsquet Sitges, amb en Dani Carretera.
Doncs la veritat és que sí. Hi ha una frase que em va dir un amic, que és que quan acabes un partit i el perds, el pitjor és que hi ha una setmana entremig per tornar a jugar aquell partit, no? Llavors nosaltres, des del dissabte que vam perdre de 5, doncs teníem unes ganes boges perquè arribés el dissabte i poder demostrar que sabíem jugar bon bàsquet, i així s'ha demostrat sobretot al principi.
El primer quart sensacional, el segon... El segon ha estat potser el que ha anat més justet, i el tercer ha sigut clau, perquè heu aguantat molt bé, i fins i tot ells s'han posat a 9 punts, però la reacció vostra ha estat molt positiva, està molt bé en equip, i potser amb ell l'ha faltat més conjunt, no?
Sí, la veritat és que el segon quart, com dius, és normal que ells fiquessin una miqueta al partit, perquè són el quart equip del segon grup, o sigui, és un equip que està dalt, llavors pues, era un equip que tenia que ficar-se en el partit. El tercer quart hem iniciat així una miqueta més fluixets. Ells s'han posat, com bé dius, a 9 punts, però bueno, amb uns triples que hem ficat, la veritat és que hem pogut tirar-ho endavant, que era el que importava.
T'esperaves aquest resultat final?
Home, seria agosarat dir que sí, però nosaltres sabíem que podíem fer un bon partit, i si fem un bon partit, aquí a casa hem tret partits amb molta diferència, i per què no, un dia com avui, amb el camp així ple, amb l'afició, la veritat és que sí que ens ho esperàvem.
Sensacional, no?, l'afició avui.
Molt bé, molt bé. La veritat és que jo no sé per què tenia pressentiment de que estaria així, i ha sigut espectacular, perquè en els moments que afluixes una miqueta, pues, amb la gent allà darrere, la veritat és que, bueno, si estigués sempre així, cosa que és difícil, seria molt més fàcil tot.
Realment ho heu guanyat, vull dir, era el premi a vosaltres, perquè heu fet una temporada sensacional, i doncs ara el públic tenia que estar al costat vostre, perquè si no s'acaba d'entendre, no?
Sí, si no era avui, difícilment s'ompliria el camp, perquè un dia com avui, amb el bàsquet que estem practicant, i sent unes fases per una Lliga Nacional, la veritat és que molt bé, la veritat, estem molt contents.
Molt bé en defensa, molt bé en atac, eh?
Sí, la veritat és que nosaltres érem el segon millor atac de tots els dos grups, i érem la segona millor defensa, o sigui que fèiem una mitjana de 80 punts en tota la temporada i rebíem 60, i avui més o menys, ara no me'n recordo, però més o menys haurà anat per aquí.
Uh-huh. El proper rival, si no canvia molt la cosa, Sant Josep, eh? Un altre de Badalona, no?
Sí, té tota la pinta. Com és el Bressol del bàsquet, és lo, en teoria el que hauria de ser lo normal, no? Home, és una pista mítica també, jo almenys he jugat allà i també es viu bé el bàsquet, i és un equip complicat, però bueno.
Ho coneixes?
Sí, jo havia jugat al Círcul allà a la Plana i hem jugat sempre contra ells i la veritat és que serà difícil, però serà divertit que estem això per aquí.
I clau pot ser una trobada a la pista d'aquí, no?
Sí, el bo és que hem quedat primers del nostre grup i ens dona dret a tenir la tornada de les dues eliminatòries a casa. I si el camp està així i nosaltres juguem com hem jugat avui, jo seguríssim que estarem a la final.
Hi ha una cosa clara que és, quan tu escoltes, en aquest cas el Dani Carreter o d'aquí uns moments l'Edu Piñero, estan convençuts.
Sí, molt convençuts.
Ho tenen clar i això ens agrada, evidentment, perquè això no també tranquil·litza una miqueta la parròquia, eh? És que el fet de veure l'equip tan segur de si mateix.
Clar, és que
això no vol dir que es vagi de sobrat, sinó de que hi ha la tensió necessària i una miqueta la il·lusió, evidentment, que no s'ha de perdre mai perquè estàs a un pas, ho tens ja pràcticament a tocar.
Sí, no, i perquè l'Edu creu molt en el seu equip i el seu equip creu molt en ells mateixos, no? Mm-hmm. I això és molt interessant.
Hi ha un però, totes les coses bones sempre tenen algun però, i és una miqueta una acció del partit, Toni, una acció que va venir després d'una esmaixada de l'Adrià Mestres, l'Isaac Fígols, doncs, es va penjar de la cistella, després va fer alguna cosa que no potser no n'hauria d'haver fet, l'àrbitre principal el va desqualificar, i això ja veurem perquè li pot representar perdre's algun dels partits de les semis.
Sí, és una llàstima, no? Perquè havia fet un bon partit. El que passa que jo estava sentat amb un àrbitre que havia arbitrat un partit anterior de noies, uh-huh. I m'ho deia, te fixes, l'Isaac ha perdut una miqueta, doncs...
Els nervis.
Jo de l'Edu lo canviaria, no? Però que, és que no li va donar temps a l'Edu de canviar-lo, va arribar aquesta jugada, va fer una molt bona jugada, doncs va arribar aquesta cistella ella i doncs va passar el que va passar, no va donar temps, una llàstima perquè l'Isaac va fer un gran partit, sobretot en defensa va treballar molt i en atac, escolta, va obrir espais i això de cara a los que tenen tir exterior, vull dir, li va anar molt bé perquè aquests espais li anaven molt bé per llançar.
Bé, doncs una única ataca, aquesta desqualificació de l'Isaac Fígols que probablement faci que es perdi algun dels partits de les semis davant el Sant Josep. I hem d'escoltar i ens posem drets, com aquell que diu Edu Piñero, i la primera pregunta, esperàveu que això acabés així, amb aquesta victòria de 25? La resposta, clara i contundent.
Sinceramente,
sí.
Sí, me lo esperaba porque no dudo de ellos. Ellos, cuando ellos han demostrado durante toda la fase regular que ha sido el segundo mejor equipo defensor, y hoy lo único que teníamos que... Nosotros somos un equipo que cuando defendemos en ataque jugamos con alegría, corremos en contraataque, estamos más alegres en ataque. Entonces, pues bueno, nos ha salido muy bien partido. Hemos empezado muy bien, cosa que allí no lo hicimos. Y hoy se ha demostrado que desde el principio el público, todo, jugar en tu cancha, que no lo hemos ganado nosotros durante toda la fase regular, aunque ha sido duro. Y bueno, y alguna gente que también a lo mejor pues dudaba, que es el primer año mío, que sí y tal, pero bueno, pues, pero mira, estamos ahí. Estamos a un paso, dos partidos y ya está. Estamos a dos partidos.
El partit té moltes claus, però una de la clau principal ha estat el primer quart. Guanyar de la manera realment un marcador 38, doncs ja marca el partit, eh?
No, claro. A ver, ellos hay que decirlo que no miran el marcador, ellos siguen jugando y van a su ritmo. En cualquier momento pueden hacer un parcial porque son buenos jugadores, son jugadores de Badalona que defienden, que técnicamente son buenos. Y bueno, lo sabíamos, lo hemos trabajado durante toda la semana, los errores que cometimos. Y bueno, y algunos en el partido pasado pues no estuvo acertado y hoy lo ha estado. Casa Jaume, casa Adrián, todos han estado muy bien. Y luego aquí defensivamente hemos estado muy bien. El primer cuarto ha sido decisivo de empezar también para coger confianza a nosotros.
Yo destacaba molt al Dani porque ha fet un inici extraordinari, però el teu pivot, el número 15, llàstima l'expulsió, però bé.
Bueno, a ver, son situaciones, a ver, te estás jugando mucho, quieras o no, estás ahí trabajando y bueno, son situaciones que uno las pasa mejor, otros peor, otros más tranquilos. Y bueno, pues en un momento pues, de emoción o lo que sea, pues se ha ido un poco. Esperemos ahora a ver lo que pone el Lata y que no sea nada y que por lo menos estos dos partidos los pueda jugar.
¿Le pot? ¿Lo puedo sancionar o qué?
Bueno, a ver, le han pitado un acta descalificante, a ver lo que pone en el acta, luego a ver si, bueno, a lo mejor el primer partido sí que lo podrá jugar, lo más seguro que lo pueda jugar, y el segundo ya veremos. Pero bueno.
Es una pesa muy importante, ¿eh?
Sí, no, a ver, todo, los 10 jugadores lo han demostrado durante años. En la parte, durante la segunda vuelta ha hecho una temporada increíble, en números, en rebotes, en defensa, y hoy ha hecho su trabajo. A lo mejor no está muy acertado en defensa, pero bueno, está en rebotes, ha estado defendiendo, trabajando bien los flash en defensivos, cuando tenemos que ir a ayudar. Y bueno, sería una lástima, vamos a esperar que no sea nada y bueno, y a ver qué tal.
¿Heu fet alguna jugada d'espectacle, eh?
No, a ver, es que se va trabajando.
Es impresionante.
A ver, ha habido... Yo lo sigo diciendo, son un grupo de gente que son increíbles, los conozco desde hace años. Y bueno, yo estoy ahí para animarlos, para apoyarlos en lo que quieran, mimarlos. Y bueno, ellos saben jugar. Y lo que soy, pues lo único que he intentado es que defensivamente mejore. Que, bueno, ese era el fallo a nivel defensivo, que es lo que hemos tenido durante bastantes años, que nos faltaba eso. Grandes equipos de ataque, pero luego defensivamente, pues bastante flojitos.
En el tercer quart ells s'han col·locat a 9 punts, però ha arribat la vostra reacció, 3 triples consecutius, doncs s'ha carregat tot ja, sí. Vull dir, ja heu trencat totalment el partit.
Cosa que el otro día no tuvimos suerte pues en tiros exteriores, no estuvimos demasiado acertados, y bueno, y hoy hemos estado, a ver, también se da un poco, lo que se ha ganado durante toda la temporada se ha notado, hoy el segundo partido en casa, viendo el pabellón, que en 8 años esto no lo he visto, yo que
ya
llevo...
tocaba, por
sí, a ver, eso es, a ver, estás emocionado por eso, porque ves gente, amigos y todas estas cosas que, bueno, pues están ahí apoyándote y bueno, pues eso, lo y esperemos que el primer partido ahí en Badalona nos vaya bien y el segundo pues intentar pues solucionarlo aquí y hasta ya veremos.
Un altre de Badalona, Sant Josep, eh? Bueno, si no canviamos las cosas, cap 20 punts o molt punts.
Es lo que ha tocado y punto. No nos importa. O sea, lo importante es que somos, que lo importante es que nosotros hagamos lo que hemos hecho hoy desde el principio y ya está, y nada más.
Molt important, eh, jugar el segon partit a casa, eh?
Sí, a ver. A ver, pienso una cosa, yo lo que les he dicho a los jugadores al principio, ellos venían con 5 puntos de ventaja, pero venían a Sitges con gente aquí, nosotros no íbamos a fallarles, íbamos a estar motivados, seguro que mucho más acertados, y así ha sido, o sea, que tampoco parecía que los dos primeros días yo los pasé mal, porque pensaba que era una debacle, toda la gente, hostia, oh, que pensaba que... Pero no, oye, es un resultado bueno dentro de lo que cabe, pero ellos tienen que venir a jugar. Quedan 40 minutos, son 80 minutos, son dos partidos. Y así ha sido, hemos ganado de 25.
Tu deies, ja per acabar, Edu, vull que festessis amb els teus jugadors, perquè realment avui se ho mereixen moltíssim. Tu deies al principi doncs, que clar, l'Edu era el primer seu any com a entrenador, clar, creia'ns un altre no creia, però nosaltres sempre hem dit doncs que havia estat un encert i de fet l'equip l'ha notat més que ningú.
Bueno, yo les dije al principio de temporada, sobre todo respeto y confianza, y es lo que ha habido durante todo el año, y así ha sido. Y yo sé, yo no dudo de ellos, o sea, yo siempre tengo la confianza, y los que dudaban en un momento el otro día después del partido, pues yo sabía que íbamos a salir así, y así ha sido. O sea, no, es que no tengo ninguna idea de ellos, los conozco bien y sé cómo van a funcionar. Y ahí está la muestra, hoy se ha demostrado, hemos hecho un gran partido y espero que bueno, sirva para que la afición pues, se anime para el siguiente partido porque no, lo necesitaremos, que será el importante.
La afición sí que se le tiene que posar un
no,
deu,
no, ha sido
increíble. No falta ni el gat.
El club ha hecho todo lo posible y bueno, agradecerles a ellos por todo el esfuerzo que están haciendo y bueno, y la afición pues que bueno, espero que se la hayan pasado bien y que queda otro partido que espero que se lo pasen mejor aún.
Heu donat el primer passet, falta el segon, eh?
Ya está, solo falta uno, nada más y ya está. Vamos a intentarlo.
Felicitats, euros, Edu, a gaudir-lo i a veure què passa, però ja heu donat un pas molt important i heu demostrat que el que heu aconseguit en la primera fase no és de casualitat.
No, a ver, mucha gente pensaba que, bueno, lo que hemos estado hablando de que en un principio, pues bueno, este equipo va a estar a mitad de la taula. Yo tenía confianza en ellos y nada, es que no queda nada. O sea, pues vamos allá, adelante y a seguir sufriendo un poquito y ya está.
Moltes felicitats.
Gracias a vosotros.
Vale,
Un emocionat Edu Piñero, pràcticament amb llàgrimes als ulls, després del partidàs dels seus jugadors i de veure com el pavelló presentava aquell magnífic aspecte. L'equip s'ho mereix, el club també, evidentment, que l'afició estigui al darrere, en recolzant. Sabem que són moments molt puntuals, molt determinats, quan hi ha unes fases d'ascens, quan l'equip se juga coses importants. Però bé, benvingut sigui, Toni, i ara esperar una miqueta al Sant Josep de Badalona, com dèiem, el proper rival. I dues paraules que Edu ha repetit molt al llarg d'aquesta temporada. Me les he apuntat. Respecte i confiança. Això és el que sempre els ha dit als jugadors. Respecte i confiança. I a partir d'aquí, la qualitat la teniu.
Sí. Sí.
I bé, de moment, com deia el propi Piñero, estem res, a un pas més.
Sí, 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 no. I de fet és un equip que ha demostrat això, respecte i confiança. Ell ha generat el seu joc, és un equip que dona espectacle, que dona molt gust veure com juguen a bàsquet, i doncs això té una peça fundamental, l'Edu. L'Edu ha estat allà. Tu saps com corregia l'Edu els moviments del seu equip al llarg de tot el partit? Doncs és un home que se l'està pencant molt, que l'està treballant moltíssim, i doncs estudia molt bé el rival, i l'Edu és una peça fundamental que nos alegrem molt, perquè al principi n'hi havia les seves dubtes, perquè era un home que deixava el bàsquet actiu i l'agafava com a entrenador, però ha demostrat que ha estat un gran encert, i un encert més del Club Bàsquet Sitges, que ha tingut uns quants, i això l'ha portat on realment està ara el club.
Doncs així és, el Sant Josep Bàsquet Sitges serà la propera eliminatòria, partit encara per decidir si serà dissabte o bé diumenge, 28 o 29 de maig. El que sí podem assegurar i avançar ja és que la tornada serà el dissabte 4 de juny a les 6 de la tarda al pavelló de Pinsbens. Per tant, ens apuntem ja aquesta data del dissabte 4 de juny per viure de nou el partit del Bàsquet Sitges aquí amb el Sant Josep. Falta per confirmar, repetim també una vegada més, el de nada. No sabem si serà el 28 o el 29. I pràcticament ja per tancar amb aquest bloc poliesportiu, res, un apunt d'hoquei per recordar que s'ha disputat la penúltima jornada de la Lliga Nacional Catalana, que el Club Patí Sitges va perdre dissabte al vespre 3-2 a la pista del Congrés, i que falta un partit, Toni, el que jugarà aquí amb Alcaldes.
Sí, aquesta setmana ja serà el final d'una trajectòria, doncs que millor acabar-la contra més aviat millor, treballar ja de cara al futur, i doncs que el futur sigui la primera catalana
l'any que ve. Una mica millor, si pot ser.
Sí, sí, millor, i trencar aquesta ratxa de 3 descensos consecutius, no? Ara ja la tercera, la vençuda. A partir d'ara, la primera catalana és una molt bona categoria, i a treballar per l'ascens a la primera nacional catalana, que és on té que estar el Patí Sitges.
Molt bé, fantàstic. Encarem ja la recta final de programa. D'aquí uns moments, com els dèiem tot just en començar, Manu Julián, president del Sobrense.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.